El passat dia 1 de gener, el jove roquetero de 29 anys, Pau Hidalgo, va iniciar l'aventura de fer la volta al món amb la seva bicicleta i una tenda de campanya. Durant 10 mesos recorrerà 25.000 quilòmetres arreu del món amb l'objectiu de recaptar diners per al projecte EMMA, una iniciativa de la Fundació Doctor Ferran per a la recerca en càncer de mama, impulsada pel grup de recerca en patologia oncològica i bioinformàtica de la Gerència Territorial de les Terres de l'Ebre de l'Institut Català de la Salut. Per cada quilòmetre que recorri Pau Hidalgo, recollirà un euro que es destinarà íntegrament al projecte EMMA. Per a fer aquestes donacions podeu entrar a la pàgina web projecteema.org i comprar quilòmetres solidaris. I per a parlar d'aquesta iniciativa tenim avui en videoconferència a Pau Hidalgo. Hola, què tal? Molt bon dia, Pau.
Molt bona tarda. Com esteu?
Bona tarda, perquè en aquests moments estem enregistrant aquesta videoconferència. Són les 9 i 7 minuts del matí i per a Pau són 6 hores més, és a dir que són les 3 de la tarda, no?
Exacte.
I has dinat?
Sí, cosa una miqueta migdiada i tot.
Bé, primer que res, com et trobes, Pau?
Molt bé, des que estic aquí amb la bicicleta, m'estic recuperant molt bé ara mateix.
Hem de dir que a Pau ja li van fer des d'Antena Carona una entrevista abans de marxar i cada cop que salte de continent, doncs l'entrevistarem per a fer una espècie de diari del seu viatge. És a dir, que ara es troba a Àsia, concretament a Vietnam. Porta ja 43 dies de recorregut. Hem de dir que ja porta més de 3.800 quilòmetres recorregut i una jornada que podem dir que és maratoniana, de fins i tot a 200 quilòmetres per dia en bici. Pau, això com ho portes físicament?
Bé, al principi potser va ser una miqueta més dur, t'aprensa més o menys, i crec que ja el cos veia molt bé que va fer clic en algun moment i ja es va començar a acostumbrar bastant més a aquests països que em pego, perquè realment són països. I ara mateix, bé, que, per exemple, ara quan començo, també és veritat que, per exemple, venia de 4 o 5 dies parat entre que agafava avions, estar a Hanoi i tal, llavors, aquests dos últims dies que em vaig fer més de 300 quilòmetres i en pujades i en muntanya, ahir estava una miqueta rebentat, amb la qual cosa avui, per exemple, és un dia de descans per a recuperar piles i recuperar cames.
Perquè hem de dir que Pau porta ja acumulats més de 21.000 metres d'ascens, és a dir, que gairebé 700 metres al dia. I què és el que castiga més, la part física o mental?
Física, amb dubte. Perquè al final també la part mental afecta quan ja el físic està cansat. Llavors, si el físic anés aguantant fantàstic, no passaria res. Però ja quan, per exemple, molts de dies, jo què sé, ahir, per exemple, que vaig fer 156 quilòmetres, doncs ja a partir dels 120, que estava cansat, a part d'ahir, no sé què em va passar, que a nivell d'escòmic, que estava així una mica tocat, doncs és el moment que el cap, pam, ja entra en acció, i llavors ja no es delidia només del cansament de cames, sinó també del cap, que me cal. Crec que el pitjor és el de cames, perquè fins que no comencen a pallar ja l'entra i toca el cap.
Pau, fes-nos una mica de resum. De moment portes 7 països en recorreguts, no? Explica'ns com ha anat.
Bueno, quan vaig començar per Catalunya va anar bastant bé, va ser bastant ràpid, crec que van ser 3, crec que no va arribar a 4 dies. França me va agradar molt perquè me va sorprendre, no l'esperava tan bonica, almenys la costa, perquè jo només havia estat a Niça, de lo que era la costa del Mediterrani de França, i me va semblar molt bonic. L'únic que justament ja passant per Mónaco i Niça, entre que és molt muntanyós i que vaig pillar molts de dies de vent en contra, va ser dies molt, molt durs el creuar la frontera hasta Itàlia. I allà justament també suposo que va ser entre el desnivell i el sobreforç, que el genoll va començar a fer una miqueta de bat, i bueno, allà és una miqueta el cada dia que em paguen els físics que van entrar al joc local, no? Llavors va ser ui. A veure si realment és que rindin el que puc portar, a veure si no puc estar tant de temps seguir treballant. I, bueno, vaig quedar simplement un dia a Itàlia per descansar. Perfecte. Després m'he recuperat bastant bé. I a Itàlia vaig poder passar per Florència, per exemple, que era una ciutat que no havia estat mai i que feia temps que li tenia moltes ganes. D'aquesta ciutat que estava bastant a prop, que dius, bueno, en una horeta o dos d'avions les tenim aquí al costat, i dius, algun dia i t'has de tardar molt per posar-ho, així que vaig poder parar allà i disfrutar-la. I justament després de Florència va ser un dia bastant bo, perquè va ser, en aquell dia vaig fer un rècord personal de major distància que havia fet mai i major desnivell d'altitud que havia fet mai en un mateix dia, con lo qual va ser un gran dia que vaig passar en club en bici per la neu i tot, con lo qual a nivell esportiu va ser un dia fantàstic. Te pots imaginar que vaig acabar rebentat aquell dia, però bueno, molt, molt divertit. I a partir d'allà va ser per cruzar per tota la costa adriàtica i aquella zona és preciosa perquè al final tots els pobles són bastant semblants perquè són així. El casc antic són cases molt boniques, de pedra blanca i en platja i el Torrato Costa, que no va tot el que la costa adriàtica. Ja la coneixia, però me sembla superbonica. Llavors, d'allà vaig anar fins a Bari. De Bari vaig a Fontferri fins a Patras, que és Grècia. I aquí, bueno, Patras ja va començar a prove, em semblava bonic i a part, crec que ja vaig dir-ho, me recordava molt una pel·lícula que m'agrada molt. Però ja a mesura que m'anava aproximant, ja estic metit a dir molts de gossos. I els pensava, bueno, estic en una zona una miqueta més rural, gent que tindrà els gossos allò, típic que tens gossos a la muntanya, sort que tu vigilen i tal, i pensava, bueno. I ja vaig començar a jugar una miqueta de gent que anava en moto, gent que anava en cotxe, pues, per allò ficar-me a l'altre costat entre ells i els gossos, no? Però vaig veure que allò era el principi del film, perquè tot el país de Grècia va ser horrible a nivell de gossos, damunt gossos molt grans. No estem parlant de cachorretos o gossos minudets, sinó terracos que realment feien impressió. Llavors, Grècia en si no em va agradar, a part que se'm va, és a dir, com se'm va, no em va agradar gens i se'm va fer molt llarga perquè m'ha semblat molt bruta, bonica no m'ho va semblar massa. Llavors, si ja està així rum-rum que no t'està acabant d'encaixar amb uns teus gossos, perquè clar, que venien estos gossos, no hi havia altre, un, enfrontar-te més, i dos, baixar la bicicleta per a intentar passar aquells 300-400 metres fins que et perdien de vista i poder seguir. Llavors, m'anava a tallar molt el ritme i era algo que m'afectava tant, perquè jo sabia que em faig tirades molt llargues. Cada vegada que freno, pues, si vaig a bastant velocitat, torna en tot el pes de la bicicleta, portar a agafar aquesta inèrcia, és molta energia que em fa perdre cada vegada, que de qual me castiga molt físicament. Llavors, a Grècia, crec que no, és a dir, el meu rècord que són, pues, són els 207 quilòmetres que vaig fer a Itàlia en un dia, a Grècia no vaig arribar, però m'haig quedat també a 190 i pico un dia, però l'anterior no sé si era 170 o així, és a dir, m'haig pegat bones països seguides per a intentar treure-m'ho damunt el més ràpid possible, perquè clar, aquí està el moment de quan has de comprar el vol, no? Perquè és molt difícil en quin moment te compres el vol. I jo vaig fer els meus càlculs de, bueno, vale, si vaig a 115 km per dia i fico dos de marxa per si acas passa alguna cosa, i arriba este dia, este està molt. No sé si perquè vaig fer mal bé els càlculs, no sé si perquè vaig anar més lent del que esperava, però no arribava, com el qual no havia altra opció que anar superràpid tot això. I quan vaig arribar a que va a la frontera el Tictia, allà vaig decidir que el que em faltava des d'Ipsala, que és la ciutat fronterissa, fins a Istanbul, allò s'ho feia en autobús perquè no arribava. És a dir, sí que eren 800 dies, m'he donat temps a fer-ho, perquè eren 250 quilòmetres o alguna cosa així, però és que el desnivell, no recordo, però eren 3.000 o 4.000 de desnivell acumulatiu. Té que anar tot perfecte, té que anar tot rodat, perquè no passi res de l'any i no perdi l'estadió. I només el poc tros que vaig fer de Turquia per anar des de la ciutat fronterissa fins on volia agafar l'autobús, ja crec que ja no és cert, perquè Turquia està supergelada, és a dir, m'ha nevat estant a Turquia, feia molt de vent en contra, i els gossos seguien sent el mateix, com el que val, aquells 20 quilòmetres van ser suficients per dir, hem pres la millor decisió i no m'he arrepentit gens. I res, llavors va ser arribar a Istanbul, el drama d'autobusos i tal, i temes idiomàtics que no parlen res d'anglès, o almenys els que jo em trobava no parlen res d'anglès. Però bueno, ja vaig passar allò m'hi va fer bastant la moral entre Grècia i després el remate final de Turquia, però ha sigut arribar aquí a Vietnam, i tot va arribar. De moment no tinc res negatiu a dir aquí a Vietnam, la gent fantàstica, el mitjà boníssim, barato, i a part que com podeu veure, tot és superverd, així que m'està encantant.
Pau, ens comentes de que fas jornades de fins a 200 km en dia en bici, però no és una bici de carretera, sinó que és una bici mountain bike i suposo que carregada. Quant pesa la bici?
Ara, després de l'Europa, l'hauria de tindre bona els 40 quilos. Si vaig per d'aigua, són uns 40 quilos, però ara aquí, per exemple, que en el mitjà és tan barat i ja cada dos per tres per a poder ficar aigua, aquí no vaig tan carregat, perquè el mitjà no porto res, perquè t'imagines una mitjà que costa un euro o euro i pico, i comprar qualsevol merda de bolleria també me costa un euro, euro i pico, amb la qual prefereixo parar i mitjar un plat dignament que no comprar-me jo qualsevol cosa en el requinant, perquè no val la pena tot el pes que hi ha de carregar i que a nivell de sabor està molt millor comprar aquí. Així que aquí vaig bastant més lleuger, jo suposo que aquí hi ha d'anar uns 30 quilos o alguna cosa així.
De tot el recorregut que portes fins ara, Pau, què creus que ha estat el més dur per a tu?
Jo crec que el dia dels 200 i pico quilòmetres, perquè vaig veure que un tram d'uns, no sé si recordo, 50 o 75 quilòmetres, que eren molt feus i molt avorrits. Llavors, mentalment, van ser duríssims de, vale, tinc que arribar fins allà, no tinc res en què distraure'm, llavors aquell tram mentalment va ser el més dur, tot i que físicament jo crec que ha sigut més la part de lo que abans comentava, lo de Mónaco, Niza, tota aquella zona allà, perquè va ser molt muntanya i ben en contra, que físicament, pues, si molt plan aquí vienen 100-120 quilòmetres, és que no podia passar 80 perquè no me donava per a més ni les càmeres ni les hores de llum, amb la qual estic allà i entre aquells dos, un mentalment i l'altre físicament.
I en aquesta aventura, en canvi, el més agraït, què trobes que ha estat per a tu?
Bueno, de moment Vietnam, és a dir, són dos dies de ruta per aquí, està sent una passada, perquè, òbviament, tot és nou per a mi, és a dir, en comparació amb l'altre, per tot el que ruta Europa, com el qual és aire fresc per a tot el que veus i moltes coses en què vaig fixar-te, i una cosa que em fa moltíssima gràcia, jo que sé, ahir, per exemple, només el tram d'ahir, doncs pot ser adolescents que anaven dos en la motet i el d'anar a conduir i el de tres m'anava gravant i fent-me preguntes que de com venim, d'on vinc, que no sé què, llavors com va ser fent quasi entrevistes en directe mentre anava a la bicicleta amb els xavals estos, llavors és una cosa que em fa moltíssima gràcia i que aquí tothom té una sonrisa que ja passava per Europa, que la bicicleta és una cosa que trenca qualsevol barrera i que perd la vergonya molta gent que s'estica a parlar i gent que s'estica a rodar el tu, tot i que no parles massa l'idioma o el que sigui, però ja trenca moltes barreres. Però aquí és una altra cosa totalment diferent de passa, home, passa, no sé què, llavors està sent fantàstic.
Cada dia Pau ens posa al dia a través del seu compte d'Instagram, Pau Hidalgo Bici. Què et comenta la gent a través d'Instagram?
Això està sent una experiència molt, molt rara i satisfactòria de vegades, perquè me parla molta gent que molts no conec, i hi ha molts que segurament conec, però com el nom de l'Instagram no el coneixen, no sé qui és el que està a l'altra banda de la pantalla, i tothom comentaris superbons, positius, d'animants, llavors és una cosa que sempre critiquem molt de xarxes socials, de tot el que tenim i tal, i en este cas jo estic veient com el costat totalment oposat de tot el bo, la gent que t'apoya, que et dona ànims en tots els dies i que va comentant totes les coses que va fent i tal, o dies durs, per exemple, vos dius que estava més tristol o que estava així una miqueta més decaigut, doncs tothom està al teu equip i suma i és una sensació molt xula, de veritat.
I la distància amb la família i els amics, com ho portes?
Bueno, ara potser aquí serà una mica més complicat per tema d'horari, de poder coincidir hores desperts o hores que mentre uns estan treballant o no, llavors això potser serà més complicat també poder fer trucades o el que sigui, però bé, de moment està sent prou bé, així que no em preocupes. Pues que ja, si els altres ja passarà això les 10 hores, potser ja passa a ser una mica encara més complicat, però bé, encara se pot.
Recordem que l'objectiu d'aquesta aventura és recaptar diners per al projecte EMMA. Portes més de 3.800 quilòmetres. Quan portes recaptat?
L'última que jo sé són uns 4.000 euros, una mica més. No sé exactament ara mateix el número, però bé. Llavors, si aquests dies hem sumat algun més, no ho sé, perquè ho pregunto cada dues o tres setmanes, perquè també han de sumar tots els diferents canals que tenen de recollir diners, però uns 4.000 i pico. Així que bé, més o menys anem allà en uns 200 quilòmetres de marge. Així que bé, encantat jo.
Doncs ja sabeu que podeu fer les vostres donacions a través de la pàgina web projectema.org i comprar quilòmetres solidaris, un euro per cada quilòmetre que Pau realitzarà. Explica'ns una mica com és una jornada teva des que t'aixeques fins que te'n vas a dormir. Què fas?
Ja. Bàsicament, perquè no em dóna temps per a molt més. Llavors, hi ha dies que segons la ruta me puc aixecar més tard o més pronta, però bàsicament és despertar-me, buscar aigua per al dia, menjar algo fort i arrencar per l'eixa. Llavors sí que és, per exemple, era quan passa per algun lloc, veig algun temple, veig alguna cosa bonica, doncs me paro, ho miro, no sé què, i segueixo, però no me paro molt de rato als jocs, sinó doncs, veig algo, paro 5-10 minutets, aprofito, descanso, m'hi jogo, bec, i mentre aprofito per a veure el monument que tinc davant, però bàsicament estic fent turisme i mentre vaig per l'eixa no molt més. Llavors, de que està, doncs no ho sé, 7-8 hores damunt la bicicleta pedalejant, està que es fa de nit. Llavors, ahí està el moment crític de, vale, s'està fent de nit, el moment de buscar on dormir. És veritat que aquí m'està sent una miqueta més fàcil, perquè aquí de moment no estic utilitzant tenda de campanya, perquè et passi una idea, avui estic dormint al lloc que em val 1 euro de les mosos inclòs, com que entendràs que entre muntar tenda de campanya, preparar-ho, buscar no sé què, doncs prefereixo això. Que és el dia més barato i jo crec que això no ho tornaré a trobar, però estem rondant i que un dia pago 1 euro, un altre dia 4, un altre dia 8, con lo qual no em val la pena el dormir malament o el dormir a l'aire lliure per preus tan baixos com seria esto. Con lo qual això m'és una mica més tranquil perquè no tinc que plantar tenda abans que se'm faci 100% de nit, perquè aquí també trobar un lloc una mica despejat per a plantar la tenda, jo crec que és una miqueta més complicat del que és per Europa, perquè al final un bosquet sempre té els seus llocs, i aquí no, jo crec que em costarà una miqueta més trobar-ho. En algun moment m'he tocat fer-ho, però de moment no. Així que és buscar on dormir i ja està, i descansar.
A banda del que ens comentaves, passant per Grècia, el tema dels gossos que trobaves una mica insegur, pel que fa a la seguretat en el teu viatge, en el teu recorregut, pels països que has passat, quin nivell de seguretat has tingut? Has tingut temor?
No, la veritat és que no. Les temors que he tingut han sigut més per jo mateix, no per situacions que m'hagin passat, perquè, per exemple, sempre que havia d'acampar i era dissabte, allà era quan jo ja em ficava en els pitjors casos, no? Perquè saps que dissabte és igual alcohol, és igual que la gent està molt més tard desperta i que tu ja estàs dormint o el que sé, com el qual ja te sents molt més indefens, i allà sí que a l'hora de buscar on acampava em ficava en pitjors situacions de, vale, jo si tingués que liar la parda, aquí vindria, aparcaria el cotxe i no sé què, no sé quantos, sí, doncs no l'aparco, que potser si fos dimarts i negues, però bueno, de normal la gent treballa i no poden passar aquestes situacions, però dissabtes sí que tenia especial cuidado, amb les meues que no, que segurament no m'hagués passat res igual, eh? I a nivell de tràfic i tal, ah, mira, te vaig a contar una que va ser bastant graciosa. Era Atenes, a Grècia, però no recordo a on, que era una zona bastant, bastant muntanya, bastant, que era molt rural, no havia grans ciutats prop, i vaig plantar tenda de campanya. I llavors que estava sopant fora, i vaig començar a sentir aullar.
Ja, vale.
No he sentit tamborna des de fa rato, jo crec que no seran, però bueno, no passa res, anem a acabar de sopar, no sé quantos. I al cap del rato, clar, jo estava ja a fosques, amb la interneta, vaig començar a sentir allà més a prop i que ja vinc que m'aturri 4 punts d'ullitos i jo, pues bueno, anem cap a dins la tenda, que almenys aquí a la linterna no vull ser un blanco fàcil. T'asseguro que aquella nit vaig aprendre més d'estadístiques de compte, mira, que sapiessin que l'any moren només 10 persones per llocs. Així que vaig pensar, molt mal la sort hauria de ser que jo fos un dels teus 10, així que això em va tranquil·litzar bastant. O, per exemple, aprendre que la vainilla és algo que molesta molt els llocs. Pues són coses que en aquell moment dius, vale, anem a buscar informes de, a veure, el pitjor dels casos que van passar. Però no va passar res, això, que simplement són cavalls veues que te preocupes i segurament seria un gos trist o un grup de gossos tristos abandonats que hi ha per allà que no li han trobat per la nit. Però bueno, pues entes que quan és de nit, tot s'incrementa.
I pel que fa a temes de salut, mosquits, infeccions, tot bé?
Sí, de moment, ja et dic, ahir, per exemple, la panxa sí que estava una miqueta així tocat, però va ser un puntual, no sé, potser en gas o el que fos, i el genoll que vaig tindre molèsties a cruzar la frontera en França i Itàlia, i, bueno, i el bessó carregat de la cama dreta, que potser l'he tingut carregat una setmana, i bueno, m'ha tocat fer bastants exercicis d'estiraments, és una cosa que ja pràcticament faig una sessió de yoga cada dia que m'acabo, perquè és que si no m'ha de fer uns tirons aquí tan nit, que no es pot ni descansar, si no.
Ara et trobes a Vietnam i a partir d'aquí, quin recorregut tens pensat fer?
És a dir, Vietnam, el que estic fent és, per no ja estar aquí, llavors m'estic anant cap al nord ara mateix, que és per fer una ruta que hi ha per les muntanyes, per buscar de cascades, una miqueta més així zona rural, Llavors després venia a la bahia de Japó, crec que es diu, no sé quin diu ara, que és una de les maravilles naturals del món, i allà anava baixant tota la costa, està arribar més o menys a la mateixa altura de Camboya, que llavors ja trincaré cap a l'oest, directe a Camboya, Tailàndia i Malàsia, fins a Singapur, que seria el final d'Àsia.
I després cap a Austràlia?
Exacte, d'allà follava un vol cap a Darwin, que seria en Clemenceau d'Austràlia, que és el nord d'Austràlia, i d'allà pues, cap a Sydney, que són uns 4.000 quilòmetres, si no recordo malament, el que seria d'Austràlia, però bueno, al final també el que ara faré aquí, més o menys, tot això també són uns 3.900, uns 4.000, el que tinc que fer tota la volta aquesta, i sí que més o menys Àsia i Austràlia, m'han de costar el mateix temps. I no sé, tema, Àsia és bastant planer, serà bastant planeta, just en la zona que ara estic molt, però després serà bastant plana. Austràlia, evident, no en tinc ni idea, però ja quan vindrà Austràlia, doncs ja ho descobriré i ja està, no passa res.
Ganes de veure cangurs a Austràlia?
Sí, de veure cangurs, sí, però el problema és que no estan els cangurs tot això, sinó que estan els cocodrilos, les taràntules, les certes, el que em fa una miqueta més de cosa. Però, al final, és la part que més gran estic també, perquè al final és on me faré sentir més aventura, que dic, vale, sí, que us ho deixo allà, aquí ja tinc el meu amic autoimpost d'aventura, eh? Així que em passi que tinc ganes, perquè sí que això serà molt fàcil, però allà ja veurem. Jo crec que no serà tan fàcil ja.
Ganes de viure aventures tipus Cocodrilo Dandy?
Sí, però, és a dir, que torni d'una peça.
Pau, quan tens previst entrar ja a Oceania, a Austràlia?
Jo crec que serà a principis d'abril, o a finals de... Ai, perdó, tema febrer, sí. O a finals de març o a principis d'abril seria.
Doncs estarem pendents de quan entres a Oceania per a fer una nova connexió, per a fer un repàs de la teua aventura. I ja per a acabar, Pau, aprofitant que tens l'oportunitat de dirigir-te a tots els nostres oients, quin missatge els enviaries?
No, res. El que justament és la situació que m'has dit, que després de dies dolents sempre ve el dia bo. És a dir, després de Grècia i això, que m'ha tocat lluitar molt per a passar-ho com... Pues bueno, sé que això no, però vindran coses millors, però el mateix. Sempre aquestes setmanes dolentes, pensant que després venen coses bones, que tot és més portador, i sí.
Doncs ja sabeu, aquesta és l'aventura d'aquest jove roquetero de 29 anys, Pau Hidalgo, que el passat dia 1 de gener van prendre la seva aventura de fer la volta al món en bicicleta i en tenda de campanya. Ara es troba a Vietnam i la intenció és de recórrer 25.000 quilòmetres o més per a recaptar fons per al projecte EMMA. Recordeu que podeu entrar a la pàgina web projecteemma.org i comprar quilòmetres solidaris a 1 euro per quilòmetre. Pau, moltes gràcies per la teva atenció, que vagi molt bé a Vietnam i que visques molt bones aventures. Fins a la pròxima connexió. Bon dia.
Moltes gràcies.